Com us deia, aquest és un nou programa en directe del Pes de la Llum. Estem amb un convidat especial, un convidat que va venir a la... especial perquè vas venir a la primera època del programa dos vegades. I jo crec que dels que han vingut a la segona etapa del programa, no hi ha cap que havia estat a la... ni que havia escoltat, ni que em coneixia a través de la primera etapa. Sí?
Vas vindre el 23... El 20... El 20 del 3 del 7 i el 16 del 2 del 10. I avui, doncs, és el 13 del 3 del 12.
Avui és dimarts 13. Què vol dir això?
Res.
Així m'agrada, que no ens despistem, perquè anem avui a parlar de música, anem avui a escoltar música.
Estem a l'aire, ja?
Estem a l'aire.
Doncs bona nit a tothom.
Bona nit. Us recordo que aquest tothom pot esdevenir una veu i un micro si truqueu al 93-317-7366. Joan Parera amb tots nosaltres. I com que estan buscant alguna cosa, jo vull fer l'apertura del fil.
Bueno, jo et volia agrair la invitació. La invitació, i estava buscant si tenia el conto, havia agraït alguna altra vegada i no el trobo, però me'n recordo.
Obro per qualsevol.
T'agraeixo que em convidis a la teva emulsió un cop més. Moltes gràcies, Jordi.
Emulsió radiofònica, tu ho has dit.
Sí.
Esperem que després de fer memòria d'aquest ensenyament hom comprendrà millor la història de Riquet el del Plomall i de la seva vella promesa i com l'amor, en reunir-los, els tornà a la una el sentit i a l'altra la bellesa. Repeteixo, això és d'Emmanuel Dochhorst, El fil de Penèlope, aquest és d'Editorial Claret, i a la pàgina 136 tenim això que ens ha sortit. Esperem que després de fer memòria d'aquest ensenyament hom comprendrà millor la història de Riquet el del Plomall i de la seva vella promesa i com l'amor, en reunir-los, els tornà a l'una el sentit i a l'altra la bellesa. Jo crec que és un bon auguri, per aquest programa que comença.
A veure, em vas demanar un llibre.
Quin has portat?
Té.
No ho diguis. És una edició teva. Del Tao Te Ching. Una traducció teva, no?
Una interpretació.
Hola. Quina profanació. Déu ens perdoni, no?
Com que dius? N'hi ha milers d'interpretacions del Tao Te Ching.
Clar, una altra.
Mentre jo feia aquesta, que em pensava que estava fent... una cosa com molt important. Em vaig enterar que a Alemanya n'hi havia més de 3.000 impreses. Perquè el Tao Te Ching té aquesta característica. Hom ha d'interpretar-lo. I aquesta interpretació és la feina de la vida d'una persona. I quan frises els 50, que és l'edat del Don Quixot, i comences a accedir al criteri, és un bon moment per buscar tots els tautequins que puguis i compaginar la teva interpretació de cada capítol d'aquest llibre. Jo vaig trobar una edició del 19 de l'Estanislau Julien i que molt possiblement sigui la primera traducció al francès, perquè abans del 19, o sigui el 18, encara a les universitats, imperava el llatí. Va ser a partir de la Revolució Francesa que es van començar a traduir aquests papers a les llengues que ni deien vernacles, però francament dir-li llengua vernacle al francès al segle XIX és molt heavy, no? I el cas és que jo vaig trobar aquesta traducció al francès que, ja et dic, possiblement sigui la primera, i estava aquest Stanislas, ara no sé si és Stanislas, Julien, Stanislau Julien, estava profund, és un sinòleg, era un sinòleg documentadíssim, i aquesta edició està profusament anotada, i totes aquestes anotacions eren interpretacions dels diferents dicteris que tenia que anar traduint del Tao Te Ching, i això em va servir molt de base, a banda d'altres Tao Te Chings que vaig aconseguir, i a partir d'aquí vaig anar posant en paper la meva manera de veure capítol per capítol.
Vull obrir
Obre la primera pàgina perquè és important.
Val.
Perquè després ja obriràs a la teva manera quan vulguis. No, el primer capítol, hi ha una mena de pròleg meu, però el primer capítol,
Urdido del camino.
Sí, la ciclo, teva veu.
Ciclo sapiencial, capítol 1. Camino que és camino. No es camino perdurable.
Mira, veus, t'hi fixes, aquí és camino, que és camino, no es camino perdurable. Hi ha tres vegades el mot camino, veus? Camino, sí. Camino.
Hi ha un asterisc.
Això ja, espera un segon. Però assenyalar que hi ha tres vegades el mot camino. És l'únic accés que vaig tindre, i que els tenia constantment davant dels meus ulls, als ideogrames xinesos. I és que el primer capítol, la primera línia, es veu claríssimament que hi ha tres vegades l'ideograma Tao. Camino, que és camino, no és camino perdurable. Avui traduiria nota que és notada, no és nota verdadera. Però lliga perfectament amb l'últim programa.
En comptes de camino, traduiries per nota.
Nota, no, nota. Lo que notas que és notado no és una notació verdadera. És exactament el mateix. No, camino, que és camino, no és camino verdadero, saps?
No, nota musical també. La nota musical també la inclouries amb...
Avui posaria nota, sí. Avui posaria... Però nota no només musical, nota és una anotació, no? Anotació que és anotada no és anotació verdadera. No representa el que anota, eh? Bueno, i ara pots obrir el llibre per on vulguis sempre. Però val... Això de la nota ens ha introduït a la música, i avui hem vingut a parlar de música, però com que em vas demanar un llibre, doncs te l'he dut. I el podràs obrir per on vulguis. Però això de la nota ens posa dins de la música, no?
Urdido del camino, ciclo metafórico, capítulo 28. Quien conoce su fuerza y respeta la debilidad es el valle donde confluye todo el universo. Si es el valle donde confluye todo el universo, el ánimo consciente no le abandona y retorna a la infancia. Quien conoce sus luces y respeta las tinieblas. Quien conoce sus luces y respeta las tinieblas es el modelo del universo. Si es el modelo del universo, el ánimo consciente no le falla y retorna ilimitadamente a la pureza. Quien conoce su gloria y respeta la ignominia también es lo que ahorma. La hembra ignota. Si es lo que ahorma, la hembra ignota, la vida consciente alcanza la perfección. Él retorna a la simple pureza perfecta del camino. Y, al igual que las aguas que fluyen de los lugares elevados se precipitan en los valles profundos, todos los seres humanos toman conciencia tras ella. Mientras que la simple pureza perfecta del camino se expande, deviene vasta y forma a los seres. mientras que el ser humano es consciente, crece entre los seres humanos y con grandeza camina sin herir a nadie.
Händel. El que passa que això molt possiblement és Händel, és una sarabanda, que és una dansa. I el que passa que aquesta concatenació de notes és molt possible que sigui molt anterior a Händel. Sona el Renaixement aquí i Händel és ja al barroc, o sigui, sona al segle XVI i Händel és al segle XVIII. Hi ha una ària, va escriure Händel una ària molt coneguda de la òpera.
Des de quan està obert per tu
el què?
El llibre de del llenguatge musical.
Bueno, el llenguatge musical es va obrir per mi cap als 16 anys quan vaig veure tocar flautes, un grup de flautes, i vaig començar a tocar la soprano. I afortunadament la flauta soprano té un mètode que t'introdueix directament a les partitures. Però la veritat sigui dita que l'arribar a escriure música no ha sigut fins últimament, després de molts anys de tocar la flauta.
Has d'explicar-nos com en el teu cas, si hi ha un abans i un després, què passa abans i què passa després?
Bé, a mi escriure música m'introdueix directament a haver estudiat grec.
Grec.
Sí. Fa uns 5 o 6 anys vaig decidir estudiar grec perquè em vaig de compte que per escriure em feia falta. I vaig aprendre a escriure i a llegir, a parlar, no. però vaja, el meu és la poligrafia, o sigui, escriure i llegir. I a mi aprendre a llegir en grec em va portar en el meu cervell per primera vegada la idea de que podíem comunicar-nos amb grafismes diferents. És un pèl dur reconèixer que mentre no domines una llengua amb un altre alfabet, no domines, aviam, no coneixes la lectura d'una altra llengua amb un altre alfabet, no dominar, sinó que t'entrenes amb un altre alfabet, això vull dir. És curiós que ens pensem que tot són les nostres lletres llatines, eh? I, de fet, a mi el fet de llegir amb un altre alfabet em va catapultar en diversos sentits. I un dels... En diversos sentits vol dir en dos, eh? Un, deixem-ho de moment, i l'altre és que em va catapultar fortíssim els meus pocs minsos coneixements de partitures que jo tenia, portar-los a l'extrem que avui en dia puc estar escrivint partitures i amb les tonalitats corresponents i per la melodies, no harmonies, melodies, però ho puc estar fent, no? I tot va ser degut a comprendre que es pot escriure amb uns altres signes. I aquí arribem. Les notes musicals és un alfabet, ho entens? Escriure música és com escriure la casa és de color verd i està dalt de la muntanya. Doncs les notes és exactament el mateix. Escrius, no dius la casa sona, pues do, fa, mi, sol, fa, entens?
La gran avantatge, em sembla a mi, és que és més hieroglífica, o sigui, com una...
No.
En el sentit de que el que s'entén per jeroglífics als diaris, no? Aquells jocs que et posen, en comptes de la paraula, et posen un dibuix.
No tinc opinió.
O no és una bona comparació.
No tinc opinió. Jo l'opinió la tinc d'un altre idioma.
Vull explicar el que vull dir. Si tu mires un... Si no saps res de música i mires una partitura, veus unes simetries o uns moviments, pugen i baixen uns signes, i en canvi quan tu mires, que et podria donar un aire de aquí passa algo ordenat, aquí passa algo amb una geometria inclús, que no es dona quan tu escrius el llenguatge de les paraules, que hi ha molta més abstracció, diguem, no té per què... La paraula burro no s'assembla en res a un burro. En canvi, la nota do a l'estalla, no sé com dir-ho. És una impressió que tinc, que quan mira unes partitures de Bach, per exemple, orquestals o el que sigui, deus veure uns moviments gràfics que algú et poden recordar a el que està passant.
Estàs parlant de la forma.
La forma.
I en l'escriptura la forma és molt important.
És molt important, però no donarà mai...
Pots trobar escriptors reconegudíssims, no sé si bons o no, però reconegudíssims, que t'expliquen que ells estan fins a la bola de que en les impremtes els hi canvin els canvis de pàgina, els punts i a part, perquè jo que escric i ho faig tot amb l'ordinador i m'ho imprimeixo tot jo, això sé que és una part molt important del que estic escrivint. Segur. Els canvis de pàgina, els punts i a part, ho entens? I pots trobar escriptors...
Potser per això mateix, per la mateixa raó que sí, no és com la és música, formal. Que és més visual, per dir-ho així, el sentit és visual, encara que sigui parlant d'un algú auditiu, però no ens
home,
perdem.
Home, puc ben assegurar que quan estàs tocant seguint una partitura, és com una pianola. Estàs seguint la forma, entre altres coses, clar. No només la forma, perquè saps quina nota és i... Podràs posar l'email que posa per avui. Email d'avui. I tens dos sits. Una, si les pots arribar a posar, les dues són bastant interessants.
Anem a escoltar-les. A veure.
I aleshores passarem directament d'aquesta partitura... D'aquesta partitura que hem tocat, bueno, no l'hem tocat tota, al final, hem tocat un tros, que és del barroc, però té la pintura del Renaixement. Passem directament al barroc.
He portat xocolata, fet casolà.
Antonio Vivaldi.
No. No sé com fas lo d'escriure música, m'interessa.
Això no, no és, no, això és Vivaldi.
No sé, però dic, com fas tu lo d'escriure música?
Mira, això està escrit així, a la vora.
Això, sí, tant.
Però jo actualment no estic escrivint a la bola. Jo estic escrivint seguint el mestratge de Bach. Estic fent partitures a partir del teclat ben afinat, que n'hi diuen clave bien temperado, però que exactament vol dir teclat ben afinat. I
temperado és una paraula
és un
molt
sinònim
important
d'afinat.
I per què li has de buscar sinònim?
Bueno, però vol dir afinat.
Saps què vol dir temperat?
Sí, home, clar, temperat vol dir inclús una cera es tempera. El temple d'una cera és un temperat. És un posar la cosa a to, no? A to, ho diu ella mateixa,
química,
la paraula.
És una paraula química.
Ah, ja hi som.
Temperat. Per això et dic que no pots passar-te-la por alto. I Fray Luis de León, en el precto bien meneado, em recorda sempre quan es diu el clave bien temperado, em recorda la poesia de Fray Luis de León, de Alejado del mundo, aquella de, saps, aquella de Fray Luis de León, del mundo alejado.
Ara no em ve.
Sí, veritat, a mi
ara no em ve, ara no em ve.
Ai, ai, ai.
Però suposo que sé què vols dir.
Sí.
Del Mundanal Ruido, o així,
sí,
no és això,
sí,
no?
Sí, sí,
però no em ve, no em ve.
Doncs mira, la buscarem també.
De totes
mira,
maneres...
Google és nostre cerebro.
Ho has trobat
cerebro.
O no?
Ah. Ara aquí tinc la veu d'aquesta dona de Marrakech.
Ah, doncs pues això és interessant. Això? Espera't, abans de posar-ho.
56
segons. O si vols posar-ho primer...
No, presenta-ho.
És la música va començar amb la veu. I la veu són vocablos, voces, voces.
Vientos.
I són monosíl·labs. I a partir de la veu vam començar la percussió. Però a l'inici són escrits, i aquesta dona l'han enganxat. Em sembla que Marrakech... uns nois que ens l'han penjat a YouTube, però fa dos dies, o fa un any, o fa dos, vull dir, és actual completament, és una lana de la nostra, és contemporània nostra, que posa-la. Fa els mateixos crits que en un inici, abans de vindre'ns l'acudit d'acompanyar en percussió, serien els crits d'un home... Posa-la, ja veuràs. És impressionant. Posa-la. No és massa llarg, dura un minut.
Single Woman in Marrakech.
Posa-la, sí.
YouTube. Espera. Ui, que desastre. Tinc que donar-li al fader.
Bueno,
el fader de...
Dius que tenim temps, doncs posa-la.
Bravo.
És un inici musical. És un inici musical, em va Estava buscant les dones de Marrakeix cantant amb crits que criden com boges i vaig trobar això i em vaig quedar sorprès perquè era l'inici del que és la música a partir d'aquí i concretament una dona que molt possiblement i s'iniciés amb una dona.
Aquesta... Jo crec que les cultures que canten tenen menys adherències a les veus. En les veus del cada dia no estan com tacades de... Estan més netes, perquè el cantava netejant la veu. I una cultura que no canta tant, doncs les veus aburguesades, per dir-ho així, acomodades, a la defensiva, no s'esplaien, no juguen, no troben tots els seus registres i queden encorsetades i la seva imatge del mirall acústic és sempre la mateixa, no volen... O sigui, el fort per un ser humà és quan li canvia la veu a la pubertat i a partir de llavors sembla que el jo i la veu han d'anar de la mà i ha de ser una veu idèntica a si mateixa sempre, quasi, no? I les cultures que canten més, jo crec que fan més gimnàstica de tot això, tenen més flexibilitat del jo, per dir-ho així. Una altra cosa, venga.
M'estic equivocant molt tocant perquè la vida m'ha portat aquesta setmana a no poder assajar aquest programa, o sigui que estic tocant a mig gas.
Els
es diu Bach, però continuo dient Bach.
Ho toques d'una manera que és el que realment se fa que senti un la música, eh?
Si són 7 compassos, no, 9 compassos, 10, 9 compassos i una corxera.
Has vist la pel·lícula de Tots els matins del món?
No, vaig començar-la a veure, però jo al cine no... Actualment, perquè jo he vist molt cine, però amb els anys al cine... La ficció no m'interessa massa. M'interessa veure en directe, Jordi.
El que m'ha impactat a mi va ser...
Jo vaig veure el Cec afinant el piano.
Que el mestre sempre té quasi un rebuig cap a l'alumne i l'exigeix molt i el
aquí
fa fora.
No vaig arribar.
Però al final es retroben i la pregunta fonamental del mestre és per què serveix la música? I ell diu, no, per fer tal... I es va adonant ell mateix que s'equivoca perquè la cara de... Perquè no fa màgia aquella resposta. Fins que diu, és per trucar als morts.
Per què?
Per connectar amb els éssers que no estan, amb els morts.
Mira, Bach és la seva música, saps? El que hagin pogut interpretar els que han fet la pel·lícula és el mateix que jo podria dir d'ell, saps? Un espectre. Bach és les seves partitures. Això que quan he acabat de tocar has dit que t'ha agradat, doncs això és Bach. I tot el que més deixem-ho estar, no? Les interpretacions que puguem fer d'ell és molt heavy, però és una música inacabable.
Inacabable.
És música. No. Tu quan escoltes Bach no veus cap imatge, saps? I quan escoltes Beethoven, doncs... Thank you. l'orquestra, l'òpera, les imatges, els paisatges, eh? Però quan sents això... imatges, això, noi, és música.
Més, parla'ns més de la música, toca més, fes. Jo no tinc res a dir. Després, si de cas, no. M'atreviré a dir, a explicar-te el que jo, quan parlo de tu, què dic? T'agradaria saber com et descriveixo o em refereixo a tu quan parlo de tu?
Sí, digues. M'interessa molt. Mira, t'animaré. Això no ho he assajat gens. Bueno, ho havia tocat. Mm-hmm. O sigui que tinc que saber tocar. Però avui al agafar les partitures m'han sortit a les mans aquestes tres partitures de Bach. Aquesta és el número 12 del quaderno d'Anna Magdalena, que era la seva esposa.
Això era de...
Bach.
Bach, també. Mira, el que avui es diu tags, no? Tags a les pàgines web, a les d'això, tags són paraules així, plaf. Pues no m'enrotllaré, però jo quan parlo de tu és flautista, barba blanca, però ara... veient avui de corregir això i dir, a vegades es rapa el cabell i tot, però pot tenir una barba blanca, algú de panxeta, porcelanosa, Passeig de Gràcia,
què dius?
O bé Rambla Catalunya, no? Dic Rambla Catalunya, els sí. Vespres, vaig ubicant així, llavors aquell que et donen uns llibrets fotocopiats, llavors hi ha molta gent que diu sí, ja sé qui és i tal.
Ah, sí, gran edat.
I dic, i ell és el que em va ensenyar el senyor fin de mes, em va parlar per primer cop del senyor fin de mes amb una corporietat i una, el va crear per mi aquell concepte tan clar de dir, tu Estàs en pau amb el senyor fin de mes o alguna cosa així? Arrib, tens el senyor fin de mes resolt? Llavors parlem. Si no, no sé què m'expliques. I llavors el senyor fin de mes resulta que aquest flautista, els hi dic, li dona com per enfrescar-se potser en grec i dedicar-se d'una manera obsessiva.
Després d'arribar a fi de mes.
Després d'arribar a fi de mes. Sí. Com antisistema, però totalment a prova del sistema. O sigui, no entra en sistema perquè no quiere.
Arriba a fi de mes i no m'agatzem res més. El que et sobra, pues, introduir-te a grec.
I dic, el grec el va portar a Grècia amb la flauta i amb el senyor fin de mes tranquil a casa, comprar-se els llibres allà amb la flauta i comprar-se l'allotjament, el menjar, tot aquell fin de mes de viatge, de vacances.
Doble
doble fi de mes, veus? I tornar a Barcelona, i que després es va posar amb l'Ulisses i va traduir, va fer també gramàtica catalana.
Bueno, això va
ser. I també va fer, i ara està escrivint música, o sigui, i sé que amb lo de la música, si no ho deixes, el que aconseguiràs és deixar-nos una obra que amb això ja és la guinda, quasi. No sé amb quina altra cosa millor pots ensopegar, eh? No parlo malament del grec, ni de l'Ulisses, ni de la gramàtica catalana, que és el que jo conec fins ara. Des que et conec són aquestes més o menys els nervis que has agafat en segons quina etapa. I ara la música, dic, és que això sí que és una...
Però no deixem coses, eh?
Actues
i els altres veuen què fas.
Fas menys hores de grec, ara, però...
Que abans, perquè vull fer hores de grec, si sé llegir i escriure.
En fi, que ets un exemple per molta gent i crec que aquí...
No es tracta que jo sigui un exemple, es tracta que els nostres actes han de ser correctes perquè puguin ser el que els altres copsin que allò funciona, i conforme més anem afinant la possibilitat de correcció, que jo tinc més tacos que tu, nano, he anat afinant més, pues, vas podent més mostrar l'acte correcte com és, i el del fill, a més, celebro que ho tinguis tan ben implantat al cervell, perquè és així, eh?
És així.
Sí, és així.
I cadascú té el seu, vull dir...
Oh, clar, no, el fill de més és res.
Cadascú té el seu. I per tant, ha de muntar la seva vida en funció d'aquell fill de més que vulgui arribar.
Arribar a fill de més és... Arribar a fill de més, pagar el lloguer i el menjar. Bueno, si pagues el lloguer, pagues el menjar. O sigui que... Entens? I ara aquí tenim el gran. Thank you.
El gran prodigio. Hi ha cultura musical aquí a aquesta terra, a Catalunya?
Bueno, jo el que estava últimament molt preocupat perquè notava que les partitures que estic escrivint amb diferents tonalitats no al carrer no s'interpreta que estàs escrivint amb tonalitats diferents. Però fa un mes i mig o dos, ara no recordo què va passar exactament, però em vaig donar compte, va haver-hi un fet, i em vaig donar compte que, bé, la oïda no està educada, però està oïda. No, com si diguéssim, no sé si es pot dir que no és conscient, no és ben bé que no sigui conscient, és que no està educada, però està oïda. La oïda tan completa com un alemany, eh? Que passa que no reconeixem, jo el primer, no reconeixem les diferents opcions que té cada partitura, no? Les tonalitats, globalment parlant, clar, perquè els professors sí que les reconeixen, oi? Però no les reconeixem. Però toca una... Ah, sí, ja sé el que ha passat. Que per preparar les partitures últimament estic utilitzant els originals directament a l'internet i són. I estic tocant... Això que esteu oint ara són els originals directament i estan en la tonalitat exacta. I aleshores, des que estic tocant amb la tonalitat exacta les partitures, me'n dono compte que tiren més monedes, nano. O sigui que la vida funciona perfectament, no? Per més que després de molts mesos o quasi bé un any d'estar tocant partitures meves amb diferents tonalitats, d'adonar-me que en realitat el públic no nota que estàs tocant amb una o una altra tonalitat, ho entens?
Yeah.
I, però yeah. al mateix temps després ja a la immediata passa el temps, em dedico a transcriure pel meu instrument partitures des de la més antiga que tenim de cada compositor i tinc la tonalitat exacta i començo a tocar partitures que he tocat moltes vegades al carrer amb tonalitats diferents perquè les partitures que m'havien arribat eren tocades i ara les toco amb la tonalitat exacta i, ostres, nano,
canvia.
Són més fàcils de tocar i canvia la resposta del públic, o sigui, l'orella hi és, eh? El que jo suposo que falta és educació musical, clar.
I la presència teva al carrer crec que és un...
Jo sóc un pobre al carrer.
És una
això
miqueta de culturitzar... Part de la nostra cultura musical és que tu estiguis al carrer.
Bueno, sí, mira, que bé, que guapo.
Tocant, sí. no al carrer en el sentit d'estiguis
sí.
al carrer.
Tocant. Hi ha moments idonis.
Aquí ha vingut el Paul Stolthammer, que ha fet concerts a tot arreu, és un cello formidable... I ell vol tocar al carrer, deixa-la estar, ell vol tocar al carrer. I vol tocar on vulgui, no vol treure's un carnet ni res, ni passar per tota la mandanga.
Ah, no, jo no tinc
ell
carnet.
Ell vol tocar on vulgui. I si no, pues se'n va un altre, si no el deixen, però que tocar al carrer no vol dir ser un pobre, ni molt menys.
A veure, tocar al carrer no vol dir ser un pobre, però al carrer ets un pobre, eh?
La cosa està en que molts dels que van amb cotxe car o amb
Joan
traje són més pobres
no és una qüestió d'empeixa.
I no només d'esperit, diríem, sinó poden ser més pobres de butxaca que tu i jo.
Però
perquè avui en dia
hi ha una
de gent que està
una qüestió real.
Amb uns deutes i unes situacions extremes a nivell de que se'ls ensorra tot el seu imperi, petit o gran.
No, això és enveja, no, deixem-ho estar. El fet és que si estàs al carrer amb un barret a terra, ets un pobre tio. Això no, fotem bromes, és així, eh? Ara, que el carrer és una gran escola, ja t'ho ben asseguro jo, i això no he après a escriure jo música, eh? Sí, de fet, si jo no he assajat més bé aquestes partitures aquest vespre, és que he tingut problemes i no, he tingut que deixar d'anar amb partitures al carrer, i on assajo és al carrer, on estava tocant les partitures que volia tocar aquest vespre al carrer i m'he trobat amb problemes, he tingut que anar sense partitures i no he pogut assajar suficientment.
Vinga.
Ho entens, oi? O sigui que el carrer és...
Això m'ho tindries que dir fora de micro, perquè
per què?
És autoexigència i deixa que sigui l'oient que sense saber res escolti. I res bueno, més, perquè al dir
mira, t'explico una altra cosa, ja, no que has parlat de que m'he afaitat. Sí. T'explico una cosa divertida, que a més vull que surti pel micro perquè quedi gravat. Jo tinc 3 nets, saps? I n'hi ha 2 que els vaig a buscar al col·le. I avui he anat a buscar aquests 2. L'un té 4 anys i un mes o 2. I l'altre té 2 anys i mig, sí? I l'un ja l'he vist diversos dies així pelat i no va dir res. El de 4 anys i un mes. I el de 2 anys i 5 mesos, 6 mesos, m'ha vist avui per primera vegada. I quan m'ha vist, jo anava amb el de 4 anys, amb el Max és el de 4 anys i 2 mesos, i l'Artur és el de 2 anys i mig. I quan només m'ha vist, s'ha començat a pixar de riu un nano de 2 anys i mig que es tirava per les escales, es rebotava de riure mirant-me. I jo pensava... S'està rient d'haver empalat, com perquè vaig rapat, no? S'està rient d'haver empalat, però pensava, no pot ser un criu de 2 anys i mig, no pot ser tan clarament, no? I aleshores el seu germà m'ho ha confirmat, el Max, clar, de 4 anys, li ha dit, li han tallat els cabells, Artur, no riguis. I llavors m'ha confirmat que estava rient, però un xaval de 2 anys i mig es pixava de riure tirant-se per les escales de la guarderia, tu, mirant-me i rient.
És mal, és mal.
I el seu germà m'ha confirmat que sí, que es reia d'això. Quins caràcters, eh? L'un seriosíssim i l'altre pixant-se de riure. I són germans.
L'altre ja ha après que això no es fa i, en canvi, l'un encara no sap
que no s'ha
de fer. No sé
si és que això no es fa. Sí, sí, sí. És que és seriós.
Perquè tu mateix has dit, no li facis que això no es fa. No, no et riguis.
Jo no ho he dit, ho ha dit ell.
Ei, el germà gran.
El germà gran li ha dit, no riguis, li han tallat els cabells, no riguis, Artur.
L'altre ja sap controlar.
Ha callat. Ha callat.
Veus, l'altre ho ha pillat i ha après que no et riuràs de l'avi.
No, a mi no m'afectava, però jo dubtava que se'n estiguessin rient del meu tallat, no? Perquè no lligava que un criu de 2 anys i mig pogués riure tant d'una cosa així, no?
Per això els pallassos aprenen dels bebès.
Sí, home, clar.
I dels de 2 anys i de... Home...
Doncs, si vols posar l'altre cit, te l'explico...
Trigo una miqueta, potser, espera.
Bueno, mira. No, però te l'explico.
Sí, així dones temps.
La va trobar l'àvia d'aquests nets, la meva companya. És un assumpte bastant interessant, saps? Saps el número pi? Que és una...
I és musical o és...
Això és musical, ja, però no el passis encara, un moment que l'explico. Sí, saps el número pi, que és un 0,3, 14, 15, ta, i és periòdica, sí, que no s'acaba mai? Doncs aquesta gent... ha adjudicat un so a cada número, un sol 0, un sol 1, un sol del 2, i han fet un minut i mig de número pi. Bueno, n'han fet més, però t'ho passen només un minut.
Una escala de 10.
Sona el número... O sigui, si toca el 7, sona el... Ells han adjudicat un so a cada número.
Del 0 al 9.
Del 0 al 10, del 0 al 9. Han adjudicat un so a cada nombre. I aleshores han deixat que el pi soni segons el número que li toca. És la música del número pi... Segons olé, aquesta gent. Dura molt, posa un minut només perquè es noti.
No, sí.
Pots?
Dura molt, clar, perquè és infinit.
Bueno, dura el que dura, no és infinit.
I ells tenen que tallar...
És indefinit, indefinit.
Indefinit. En algun moment tenen que tallar, si no, aquí...
Sí.
Ens podríem estar...
Una poma no la podem tallar amb infinits trossos, la podem tallar amb indefinits trossos. Perquè infinits no podria ser una poma. La poma és finita.
Anem a escoltar el pi.
Escolta. Thank you. Patí.
Això segueix sonant.
Bueno, pues feu-ho, perquè és inacabable, ho entens?
Necessitava sentir a veure què passava després de dos minuts i de...
Segueix sonant.
Sí.
Cada nombre t'hi ha adjudicat un so i es barreja conforme va. La màquina li dona el 7, el 8, el 8...
Això es podria dir la música del número 5?
Home, clar, és. Ho han fet molt bé. Han adjudicat un so cada nombre.
No m'ha entès. Tan vasta és la teva definició de música? És so amb una escala, però no és, no necessàriament per això és música, o potser la meva concepció de la música no inclou segons quines coses, i potser és la meva... La
que li vols demanar el número pi, que faci ritme?
No, però no és música, és sons.
Bueno, mira,
successió de sons.
A l'Estravinsky deia que el cant dels ocells encara no és música.
Qui?
Estravinsky, Igor Estravinsky deia que el cant dels ocells encara no és música.
Aquí està la...
Encara no és música.
Segons l'accepció de la paraula música, segons la definim...
Això, Igor Estravinsky va dir això. Fa pensar, que el cant dels ocells encara no és música.
Ja per aquí el so dels motors i les màquines pot ser música. És tan relatiu. Ara, parlant, també estic fent unes notes. I com és la parla musical? I sona el número 1. I sona el flautista. Popurri de tres planos i ha acabat el número pi. També t'adverteixo que hi ha un altre que apareix a la mateixa pàgina del YouTube, que és la música de Fibonacci.
Això què és?
No saps la famosa equació de Fibonacci? El problema matemàtic que va ser tan polèmic durant tants segles, no? Sembla que és un PowerPoint d'un alumne en una universitat americana. A veure si anem a la música.
S'han amb cuidado, perquè de música del número 20 hi havia bastantes i totes eren molt dolentes. I aquella era molt encertada.
Està fent de publireportatge.
Molt
bé, és un invento.
Per això que posaran veu. S'ha d'anar al tanto. Allò està molt triat.
Estic saltant el d'això, a veure si toca.
Està molt triat. Aquestes dos sits que t'he portat són currades, Agafa-la.
Just unplug it and see if it'll play without the speakers.
Oh my God, estan veient algú que ha penjat l'exposició de la seva amiga a classe del...
Per les rapes?
Ara.
Per les rapes?
Les rapes del Fiquí?
Sí, veus?
Sí. Ara.
Jo dic que aquelles dos sits estaven currades. És la primera pàgina del T. Saps, el Tau, el llibre del Tau i el llibre del T.
Va caure just on estan les grapes.
Va caure just on estan les grapes, tio. Que fort, no?
Aquesta... No sé, aquesta...
Ja et dic que les sits s'han de currar abans de posar-les. Abans de posar-les s'han de controlar, perquè... Sí. Ja et dic, del número pin hi havia, la tira. I l'únic que valia una mica era aquest.
Val.
Els altres eren...
Dediques un temps diari a... d'estar davant d'una pantalla.
No, que va! No, jo estic tot el dia davant d'una pantalla. Sapiencial. Ja la teva veu és millor. Capítol 38, que és el primer del llibre del T. Elevada vida pròpia és cosa nula para los seres humanos que andan. Por eso son conscientes. Los seres humanos que paran hablan de su vida. Por eso son innobles. Los seres humanos que andan son naturales. Los seres humanos que avisan con la palabra son intencionados. Los seres humanos andan despiertos. El grado inferior de humanidad y de equidad no merece esta cita. Al ser humano que anda, nadie le responde. Y si quiere sentirse recompensado, o violenta o se violenta. Por eso para y habla de la vida establecida, de la superioridad humana, de la equidad divina y de la urbanidad. La urbanidad es la cáscara de la rectitud y de la sinceridad. La urbanidad es la fuente del desorden. El desorden surge directamente de ella. La erudición no es otra cosa que el fermento de la ignorancia. Por eso, el ser humano grande se sujeta a lo sólido y se desprende de lo superficial. Recolecta el fruto y no la flor. Por eso renuncia y adopta. Y a una nota. Abandonado el camino, la virtud nace en el mundo. Abandonada la virtud, la supremacía humana aparece. Abandonada la supremacía humana, la equidad muestra sus destellos. Al abrigo de los destellos de la equidad, se empieza a testimoniar una educación estudiada y a enviar presentes de jade y de sedas. No es posible caer más bajo. Si se desciende más bajo, se entra en el desorden. Tras Stanislas Julien, Orleans 1799. Y encara hi ha una altra nota. No podemos decir que la urbanidad excluya necesariamente a la rectitud y a la sinceridad, pero es la parte más débil, la más superficial. No es el desorden, pero es el principio del desorden. En efecto, si alguien quiere mostrar su respeto con una actitud humilde, su sinceridad con palabras bien intencionadas, mientras que multiplica esas demostraciones, el sentimiento recto y sincero se debilita día tras día. Tras Stanislas Julien.
¿Qué pas? ¿Quin capítol és, perdona?
És el primer capítol del T. És el número... del Tao Te Ching és el 38, però correspon al primer capítol de... El Tao Te Ching són dos llibres, el llibre del Tao i el llibre del Té. L'urdido del camino i l'urdido de la vida. I aquest és el primer capítol de l'urdido de la vida. Per això al principi he dit urdido de la vida. I tu quan has llegit el primer cop, no sé què has
era
dit.
Urdido del camino.
Sí, i perquè estaves en el Tao.
El ciclo metafórico, además.
Sí, bueno, això va canviant. No, això se'm va ocórrer posar-ho, no sé per què. Però vaja, no penso pas tocar.
Com ho puc dir? A veure, tu has publicat...
Jo no he publicat res.
Moltes... Sí, clar, ho has fet públic, això.
Això
ho has
sí.
enquadernat, ho has publicat.
Sí, sí, ho he donat.
Ho has fet públic.
Però no, però publicat no he publicat
quants
res.
Quants llibrets? Quantes...
Donats al carrer, hi havia 80.000 drapes a casa. Capses comptades donaven 80.000. O sigui, n'he donat 80.000. Donats al carrer. Però van ser 4 anys i mig. Ara només em dono qui m'ho recorda. Tu donaves llibrets? Toma, li doy un libreto. Però abans els donava a qui somreia i a qui tirava una moneda. I em vaig arribar a donar 80.000. Hi havia 80.000 grapes usades, o sigui, capses buides de grapes, en total de 80.000 grapes, ho entens?
I tant, i tant. I...
Es va llançar, al final ho vaig llançar.
Aquesta
però vaig edició penjat...
del Tao, quan va ser això? Perquè jo no sé si...
Bueno, això ho vaig fer l'any 2000.
Sí, ja
jo estava al carrer, jo estava al carrer a Estrasburg.
Coneixia potser de vista, però encara no érem... No teníem l'amistat.
No t'ho he donat mai, però ho tinc a casa des de ja fa temps, no? Jo això és una feina que vaig fer l'any 2000. Sí. Abans d'anar-me'n d'Estrasburg, vaig agafar un llibre que havia trobat... Aquest llibre de l'Estanislas Julien que havia... Bueno, a Estrasburg estava al carrer, i aleshores al carrer on hi ha temperatures a les esglésies i a les biblioteques. I llavors a la biblioteca del Seminari Protestant, que era accessible, vaig trobar el llibre aquest de l'Estanislas Julien i em va deixar impressionat, perquè, sobretot per les notes, no? I a més era la primera traducció sobre aquesta... Les primeres traduccions són molt importants, saps? La primera traducció de l'Ulisses al francès és fonamental. Tots els errors que va tindre que cometre aquell home els han repetit totes les edicions en grec, les tinc totes, eh? Grec, italià, portuguès, alemany, i tots han anat repetint els mateixos errors, que són coses intraduïbles, que s'ha de llegir en anglès i que no hi ha manera de traduir-ho i s'ha d'optar per alguna cosa, i la primera traducció és la que va donar l'opció i tothom ha copiat aquella opció. Aleshores, la primera traducció és important, i la del Tao Te Ching en francès a mi em sembla que és aquesta, i és important, clar, perquè tothom que es fica en el Tao Te Ching, tothom acaba llegint el Stanislas Julien, saps? Ho entens, oi? Perquè és, no sé si els alemans, suposo...
A través de totes les altres...
Els alemans suposo que tenen una traducció anterior, perquè aquells van molt més ràpid. Però vaja, amb alemany vull dir, perquè amb llatí ja hi era, clar.
Joan, per mi que ets un d'aquests...
Va, deixa de parlar de mi.
Que t'agraeixo molt. Però vull saber, perquè encara no hem parlat.
Vale.
Tu, el teu composar, té pauta? Té alguna pauta?
Ah, abans ho deia, que anava a tocar alguna cosa.
Toques primer i des... o sigui, et ve la melodia al cap, no, o et ve tocant,
anava a explicar això, però
ho, escrivint.
Ho he trobat i ja ho he tornat a perdre. Això ho torno a trobar. Aleshores, aquesta és l'última que vaig escriure, però jo no li dic composar, li dic escriure, perquè és escriure, És com escriure, exactament igual que escriure. Això és l'últim que vaig escriure.
O sigui que...
abans d'estudiar tonalitats.
A veure, para, para.
Sí,
perquè escriure també, segons els que han vingut per aquí, cadascú fa diferent, i el procés de fer cançons i de fer música, de fer escriptura, de fer moltes coses, pels artistes, cadascú li ve seguint unes pautes o no, o algú que reconeix. El Yuri, que va estar l'altre dia, li deia, jo es queda per al cotxe quan em ve una idea,
ja vaig
perquè l'he d'escriure. No?
Això també passava a mi quan escrivia poesia.
I altres,
això, escrius a sobre de qualsevol lloc, per si no, després se'n va el que estàs pensant. La frase exacta se'n va. Encara em passa a mi això.
A mi això em passa, però
a mi em passa del llit.
Si sé que tinc
sempre
escriure, algo. Escric. També em passa que si sé que escriure, em venen imatges, idees, paraules, sons de paraules...
a mi passa una mica com en el cine, saps?
Retratar-me.
A mi, jo tinc que tindre la idea i aleshores me sento i l'escric. Entens? Si no em poso a escriure, no. No tinc problemes de... allò del miedo delante de la pàgina en blanco, no, perquè no m'hi poso.
Idea, jo sí tinc... i després escric.
No, dic, això ho he d'escriure i me sento i l'escric avui davant de l'ordinador.
I en la música, llavors...
La música, això és l'últim que vaig escriure així, a la bolla. Considero que això no ho he superat amb tot el que he arribat a escriure després d'estudiar tonalitats, eh?
O sigui, jo... A la bolla...
A la bolla vol dir sense saber el que era la tonalitat.
I què? Però va venir-te quan estaves a la flauta...
Em poso amb la flauta, busco unes tres notes primer i surt tota la partitura. Però sense saber el que és la tonalitat. I després...
És que vull que amplifiquem aquests instants, perquè és el que vull que escolti.
Bueno, doncs és que en partitura el que has de fer és això, trobar el primer compàs, el primer i el segon compàs, el ritme...
Primer les notes...
4, 5, 6 notes i després surt tota la partitura.
Això.
Perquè és la partitura és un desenvolupament de la primera frase. Per això que és com escriure. És exactament igual que escriure. Però, en tot cas, aquesta partitura, quan jo la vaig escriure, no sabia el que era la tonalitat. Llavors, me'n vaig donar compte que, bueno, que això era molt bonic, però que no sabia el que estava fent, i em vaig posar a estudiar tonalitat, i encara hi estic, fot un any d'això, o més, un any i mig, i encara estic estudiant tonalitats.
Què és la tonalitat?
Bueno, no ho sé explicar. De fet, per explicar-t'ho és...
O què és el que no feies i
no estàs fent? No, per explicar-t'ho és la pintura de... ho diu el mateix nom, to, tonalitat. Es fa servir per pintura. És la paleta del pintor. És on mescles les diferents pintures i trobes el color exacte i pintes amb aquell color. La tonalitat és això. És el to de la partitura. I això estic estudiant ara.
Si algú vol donar-nos una altra explicació de lo que és la tonalitat...
Que truquin. El
9-3-3-7...
Perquè jo no sé explicar el que és la tonalitat.
O alguna pregunta sobre música o sobre el Joan o sobre aquest programa o el que vulguin. Convidat a estar al telèfon.
Però després provaré de tocar una partitura que no l'he assajat massa, però meva amb tonalitats, no? I és, a mi m'agrada molt, però com això no... Això és realment un esperit impressionant, no? I això ho vaig fer sense saber... Thank you. això és... abans això... d'estudiar tonalitat, no?
No l'has escrit, això l'has composat.
He escrit, no, això és escrit. Bueno, digue-n'hi com vulguis tu, oi? Però jo no n'he dit composició. Composició és un mot acadèmic que no... Atenciós. Que no porta enlloc, no porta enlloc, no porta enlloc. És escriure, la música s'escriu. Escrius música. La transcrius, l'escrius, la còpies, és tot el mateix... el mateix vocabulari que amb l'escriptura. Ara, jo molts cops que dic em surt, he composat això, però no me'n dono compte i rectifico. És escriure. Composició és una cosa, diguem que, per donar-se pisto.
O sigui que els meus, a la gent que parli de tu en endavant diré, és compositor, composa música, però...
Escriu música.
No li diguis.
No. No diguis tanteries, home. Escriu música, digues.
Digue-li que escriu. És un escriptor de
música. Escriu música. Escriu música.
Siguis el que siguis, benvingut. I t'aviso, ens avisem que ens queden 40 minuts de programa.
Vale. Pues tu sabràs com ho portes. És...
Home, és perquè tu mateix també tinguis una panoràmica del temps i no se'ns faci de cop i volta l'hora. I ens haguem de... comiada a corre cuita.
No, deixa.
La música dels idiomes, quin gust. M'encantaria poder veure el so amb aquestes màquines que graven i que veus el so de les veus, de les notes que fan servir més, les... Tinc que investigar una mica més, que hi ha màquines d'aquestes a les universitats i a tot arreu.
No hem tocat Schubert i això no pot ser.
Schubert! Jo estic més...
Per això també és Schubert, veuràs que és maco. Chopin no t'ho toco perquè no ho he assajat.
Et puc cridar l'atenció.
Sí, digues.
Això queda gravat, com tu bé has dit.
Sí, el del net ho he tingut que gravar.
I quan escoltem les vegades que t'estàs excusant, perquè això no tal, això no qual, això és que no...
Però si és veritat.
No. No és una veritat que interessi ara.
No, no, estàs tocant un tema important. Jo estic completament en contra del virtuosisme, saps? No, precisament per això.
No parlem de virtuosisme.
Perquè equivocar-se és completament necessari. Però cal assenyalar-ho, perquè si no, què ensenyes?
No cal assenyalar-ho, no cal assenyalar-ho.
No poc.
No.
Aleshores ensenyes a fer-ho malament.
Deixa aquest vici, perquè tu mateix et poses com un pal a la roda.
No, 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 però no, aclareixo ben bé on no ha sortit.
A nivell d'espectacle i de lo que...
Bueno.
Lo que...
Faré cas, no diré res més, queda poca estona, no?
No, no res més, sinó res, no, no diguis més aquestes, aquests comentaris de coletilles, és que és com una coletilla, sempre ho he estat observant des que hem començat.
Però és que és important.
I no t'ho creguis, tu ja ensenyes tal com estàs, tal com estan els teus pulmons, tal com està el teu humor, ja surt, ja es veu, ja està clar.
Un dels professors que coneixo.
I ara tenim el gust de sentir-te tal com estàs ara, i un altre dia que estiguis més entrenat, el gust tindrem més excel·lent, però... El que tenim ara no ens espatllis dient que...
A un dels professors que coneixo el vaig puxar un dia dient-li jo el virtuosisme no m'agrada gens ni mica pensant que s'enfadaria. I em va dir a mi tampoc.
No t'encasquillis amb això del virtuosisme. No estàs en aquesta... No, ningú et confondrà. Si no dius que estàs així o aixà o la flauta està freda o el que sigui, si no dius aquesta coletilla, faràs que tothom disfruti més, inclús tu.
Bueno, vale,
perquè
vale.
No...
S'acaba. Tenim 10 minuts.
No, home, no, tenim 30 llargs. Tranquil. Ara te volies escapar, te volies escapar ara. A mi em pots acorralar quan vulguis i em pots dir, ei, Jordi, això que fas amb el programa també, no sé quantos, però clar, és bidireccional, això. Igual. Saps que no entenc d'on ha sortit aquesta... Com ha sortit aquesta foto solaritzada? Jo la vaig mirar perquè te la vaig enviar des del mòbil. I el meu mòbil no és així, però... Déu meu! Estan passant coses molt, molt... Una altra pregunta fonamental. Hi ha un original i versions de l'original? O cada versió és ja un original perquè mai pot ser versió de res? És original...
A què et refereixes, a la música?
En tot. Hi ha un original i hi ha versions de l'original?
El de Miguel Àngel, t'asseguro que hi ha un original, eh?
Però per això...
Tu ben juro.
Totes les versions...
I la piràmide de Keops també té un original claríssim, eh? I, evidentment, el preludi, que és el preludi número 1 del teclat ben afinat, és original i és el preludi, el do major...
On és? Aquesta és la pregunta.
Jo treballo l'autògraf de Bach.
Cada vegada que es toca...
Sí. Sona, jo el toco sobre l'autògraf de Bach.
Sona igual? Que si una altra persona toca l'autògraf de Bach, com
la teva partitura, sonarà igual? El moment musical, l'interpretació. Bach no posa cap tempo... cap accent, cap... Bueno, aviam, accents.
M'estàs donant sí. La raó?
Moment musical és el de la persona, però hi ha un original. Home, tu pots fer la piràmide d'Egipte, però amb l'original allà, i pots fer el David de Miguel Àngel, però amb l'original allà, i pots tocar el preludi número 1, però amb l'original allà. Ja et dic jo, aquest el treballo amb l'autògraf de Bach. El teclat ben afinat.
Llavors,
el primer del 1722 el treballo tot amb l'autògraf de Bach.
Escolta'm.
Sí.
A la forma i el contingut són coses diferents? Són coses diferents? Forma i contingut a la música?
Estamos tocando el fondo, que això ho va dir en Celaya, sona? Vol dir que la forma, que el fondo té una forma, si no, no el podries tocar. És una...
Estamos tocando
el fondo indica clarament que el fondo tiene una forma, si no, no el podries tocar, tio. El fons i la forma és el 0-1, no? El és, no és. L'ésser, no ésser. És el principi metafísic. Entens? La moneda de dos cares.
I és irrefutable.
El fondo i el masculí i el femení, mental, no sexual. Què?
És irrepetible, llavors.
El que és irrepetible.
Cada cara creu, cada moneda és un cara creu, cada acte és...
No barregis. El fondo i la forma és el principi metafísic. O sigui, és la cara i creu de la història.
Sí, la cara i creu de la història. I en la perspectiva clàssica...
Vishnu Shiva.
Es diria que el fondo o el...
Estamos tocando el fondo.
El contenido es la partitura de
Bach. El contenedor.
I la forma és el momento musical de cada persona, com la toca.
No, el moment és una altra cosa. El moment és el que hi ha dins de l'instant. Que sempre parlen dels instants i instants només n'hi ha un. Hi ha la moneda.
Aquesta és l'actualització.
Els moments són cada moment. La nostra vida és un encadenament de moments, no? I aleshores els ordenem amb el temps. Nosaltres, pel nostre compte, sí? I el moment musical és el moment. Això Schubert va ser el que va definir molt clarament, el moment musical, no? Però vaja, Bach ho tenia claríssim perquè no posa tempos. Els autògrafs no porten tempos. Després les partitures impreses, sí. Els que han imprès les partitures els han fotut el tempo que els hi ha semblat. Però els autògrafs no porten tempo.
Pots fer un experiment de tocar Bach amb un tempo o amb un altre?
Oh, clar. Hombre,
a veure, què surt.
Hombre. Mira, això, els primers compassos ho puc tocar en el tempo que seria, no? I aquí ja no puc.
Sí?
Això és el tempo que... tindria que ser si jo fos un virtuós de la flauta, no? Uh-huh. Ara, perquè a més això està fet per violí, i el violí és més ràpid, saps? Jo, a l'altre tempo és... que és el que he utilitzat jo per fer-ho sonar a la ràdio. Això és el moment musical. El moment musical El moment musical és... jo tinc que fer sonar aquesta partitura a la ràdio amb la meva capacitat personal de tocar la flauta. Si la vull fer sonar tota, o la toco en aquest tempo, no la faig sonar tota. Aquí està el moment musical.
Ara.
Ho has vist? Ara. Ja els he tocat. I ja se celebro, dos tempos. Jo he fet servir el meu moment musical, que en trec de tocar-ho en el tempo que més o menys té en el concert, si després a mitja partitura m'entrebanco i no la puc tocar a l'emissora.
I la tonalitat què seria?
No, la tonalitat, això és do major.
Podries provar una
altra... Això és do major.
Una altra tonalitat?
Canviar la tonalitat en aquesta...
Com seria?
Ui, així, sense l'aparato, sense... Ho podria fer si tingués l'aparato aquí, no? No, però... No, mira, te la canvio ràpid. Te la puso una quinta. Perquè he canviat d'instrument.
Però com veus, sóc insistent, perquè crec que...
Però canviar de tonalitat, si això ho haguéssim tingut que parlar...
Per molta gent això és molt, molt, molt fàcil, però per altres no tenen ni idea de què es parla.
Bueno, jo mateix, massa la diferència, no la noto,
quan es parla de tempo, jo què sé... No.
Jo conec gent que em diu que ho nota dies. Hi ha dies que ho nota més i hi ha dies que ho nota menys.
I quan sabem tot tantes coses, ja ens toca morir-nos.
Ens toca què?
Morir-nos.
Què estàs dient?
Arribem a saber coses i ens morim.
Què dius?
Sí, Joan, ja ho saps.
Que no t'enteres.
Com que no?
Si estàs entenent el moment, a dins de l'instant, el moment de la mort és el moment de la mort, però és el moment. L'instant continua sent únic. I, per tant, continua contenint aquest moment que tenim tu i jo aquí. Ah! O sigui que no em vinguis a parlar de morts, vale?
Estic escrivint i van sortint del fons aquestes grans veritats.
No són també, veritats. És la veritat. O més que la veritat és mirar la veritat de cara.
Aquest instant...
No, aquest moment.
On estem...
Aquest moment...
Segueix estant.
A dins l'instant, perquè l'instant és únic. Instant vol dir dentro de l'estar. Instante, estant, estante, ins, dentro de l'estar. El contenido del contenedor. Y luego están los momentos. El movimiento, el cambio incesante dentro del instante son los momentos que nosotros hemos ordenado con el tiempo y con el espacio, mentalmente. Instant n'hi ha un. Es juga molt, és igual que també es juga amb civilització, en civilització n'hi ha una. Els homes es van donar compte que l'Ajuntament era millor que la societat de clans perquè es podia compartir serveis, exactament tal com sona l'Ajuntament, la ciutat, la civis, la civilització, i a partir d'aquí ja es va expandir la civilització, i no hi ha moltes civilitzacions, ja la civilització que ha arribat a diferents zones i que ha florit d'una manera o d'una altra, però és la civilització. L'instant també és l'instant, no són els instants. Això passa molt, que comencen, gent que en sap moltíssim et comença a parlar dels instants i no, és que no ha reflexionat, perquè instant és dins de l'estància, del continent. I moment ho diu, és el modo, és el mos moris, el momento, el moment que ens toca en aquest moment.
Jo no crec tampoc amb la...
No, jo penso, jo no crec res,
amb món, amb la mort, perdona,
El moment hi és.
Sí.
El moment hi és.
Però deixa parlar, home. Si començo una frase, ja me pones el pie, la bota en el cuello.
És que dius jo crec i no.
A la primera... Jo
penso.
Jo no puc dir jo crec.
No, tu penses. No em donis crèdit.
Jo
que aleshores t'ho dec.
En la mort penso no com a instant, sinó també com un procés de cadència, que l'ésser viu passa per unes fases i un no es mor només en aquell instant, sinó que es comença a morir el cos, per dir-ho d'alguna manera, a una certa edat que ja comença als 30 o 35 o 40, ja es comença a notar.
El vigor es perd als 45. Frixava als 50.
I això ens arriba també a tots. Per molt que la gent vulgui fer-se cirurgies plàstiques i canvis de sang i no sé què...
Bueno, perquè no es vol viure el moment. No es vol, es nega a viure el moment. Volen viure un moment que ja no... O que ja no existeix o que no ha existit mai. Però bueno, clar, escolta, cadascú fa el que vol.
Tens tot el meu acord, estic d'acord amb...
Fa el que vol, no?
És a l'instant. No deixa de ser algú que ens esgarra, Joan. No es pot només viure a l'instant
el moment sap, dins de l'instant.
O no se sap.
És molt difícil, reconec que és molt difícil.
No se'ns educa.
Donar-se en compte que tota l'estona estàs aquí en tots els moments de la teva existència és difícil, oi? Però vaja, jo m'entreno.
Tot en uno. Pan
És un, és que és un. No hi ha dos. És el no ésser. Ésser no ésser. És l'única manera de dir-ho en llenguatge occidental.
Reposo i movimiento.
Sí, baby, no. A dalt, a baix, femení masculí, gran petit, tota la, la dualitat. Vida, mort, tristesa, alegria.
I no és veritat, tampoc,
correcte, correcte.
Perquè el dia i la nit no pots dir, la nit comença en, just en el moment en el que es posa el sol, no es pot dir així, no és cert. Un sap que la nit ha començat
tu, diuen,
per la tarda.
Diuen que l'últim, sentit que es perd quan et mors és la oïda. Jo vaig estar, quan es va morir el meu avi, i em pico, vaig jo sol amb ell, i em pico ara, des de que sé això, algú amb una pedra, perquè m'hagués pogut posar a la seva orella i dir-li bon viatge, saps? És l'últim que es perd, l'oïda.
Et recrimines?
No, recriminar vegada. No, però lamento que no ho hagués sabut, no? No recriminar-me, no, home, què estàs dient? Però sí. Lamento no haver-ho sabut, no? Perquè li hagués pogut dir bon viatge, saps? Perquè diu que és l'últim que es perd. L'oïda.
Quina cosa, l'oïda.
La música.
I quina... L'altre dia vaig veure, li comentava a la Sofia, que vaig veure un grup de sords que estaven parlant a l'andana d'una estació i que reien i feien uns broma d'un que... I tot era tan gesticulat, tant amb tot el cos, que jo deia, quina meravella poder-se expressar així.
La dansa.
I no tenir que buscar sinònims i no sé què.
La dansa
no sé
quantos, és com el crit.
Donar-los amb un gest una mica més... més.
Els animals intens, dansen. O... I criden. I la humanitat... al prendre consciència de l'instant únic ha transportat dansa i música al moment buc, que vol dir hueco, al moment hueco.
Quin és aquest?
És el moment sagrat, el buit.
El buit.
El buit, el hueco. Però el buit no de vacío, sinó de el hueco del contenedor, ¿sabes? El hueco del huevo, el hueco. Això és lo sagrado.
I té un so?
Allà, sona la música. La música sona en el buc. Fora del buc no hi ha música. Buc és hueco. El hueco del huevo és el buc de l'ou. El buc de l'ou.
És tot el que està en joc en aquest instant. És impressionant, eh? És impressionant. A mi em causa assombro, m'assombra.
Acabem amb l'última, amb el... amb no, Händel, home, no, però... No.
Alguna més.
Bueno, pues, Händel, aquella música que hem tocat al Renaixement, Händel va escriure, abans ho deia, una ària per una òpera que es deia... Ara no me'n surt i no ho vaig anotar. Rinaldo, sí que ho vaig anotar. Rinaldo. I, a més, aquesta ària que canta una soprano es diu Lascia che io pianga, deixa que jo plori. Thank you. Lascia che io pianga. Henry Vivaldi Bachson. La musica.
La musica, el referent. M'encanta quan parles així, com has parlat, el moment, l'instant, els moments, l'instant. Vaig aprofitar aquesta frase, la faré servir a la meva dissertació de dilluns. Faré una dissertació a la facultat.
A on?
A la facultat, a classe, un exercici de classe. Però m'ho prenc molt, molt, molt a pit i vull... I veig aquesta frase com una frase imponent.
És transmesa, eh? Jo no m'invento res.
Doncs segueixo la tradició. Només faig que seguir la tradició. En cada moment el cos està tenint molts... O sigui, en cada instant el cos està tenint...
En cada moment...
Pues a cada moment està tenint molts moments també, el cos. Cos, ment, esperit, tot aquest...
És tridimensional, clar.
Està vivint molts moments simultanis.
Pot ser, sí. Per què no? Jo no t'ho nego. És tridimensional. Tridimensional ve a dir que la cosa és tridimensional, vaja, que pot haver-hi tres notes. I més, no? Quan dic tridimensional vull dir que per què no que hi hagi moments simultanis, no?
I el pensament és quelcom com un instint més, com un sensorium més, un sentit més, o és quelcom que ens ha vingut per carambola o per do?
Bueno, és que hi ha la ment i hi ha l'ànima i hi ha l'esperit, eh? Són coses ben diferents.
En què et bases?
A veure, la ment és del cos.
O sigui, l'ànima...
L'ànima, l'ànima. Però l'esperit... El cos és el que menja, i res més. El cos és el que menja, i res més. Res més que el que menja.
Respira.
Bueno, i que respira, que menjar vol dir...
El respirar el connecta amb el neuma, connecta amb l'espiritual.
Menjar és una manera de dir tot que introdueixes per fer construir el cos i poder notar el món, oi? Sentir-lo. Però res, el cos no és res més. El cos és només el que menja i nada más. O sigui que l'esperit és...
I veu.
Ho entens?
Sí, sí.
El cos és el que menja. I aleshores la ment és el...
Què menja la ment?
La ment és el producte del cervell, tio.
Del cervell.
La ment.
Sí.
Lo que és la mente. Evidentment determinat pel fetge i per tot, oi? Mm-hmm. Ho entens, que vull dir? Aviam, no dic que la ment estigui completament ubicada al cervell, però l'ànima és el que anima el cos. La ment és el...
I l'esperit?
L'esperit és la tercera cosa. I clar, l'esperit no té res que veure amb el cos, comprens? L'esperit és el que ocupa el cos per poder sentir el món.
Ara.
I aleshores, un cop ha ocupat el cos, el cos, amb la seva ànima i amb la seva ment, s'alimenta i creix, i madura, i després envejeix, però per notar, norizo, gnosis. Tenim el verb ignorar, però no tenim el verb norar. És curiosíssim, no? Diem conèixer, que això és un llatí tardiu dels capellans, que Virgili no feia servir.
I sona
a que tots notem el mateix. Cooperativa, cooperamos y conocemos.
Néixer amb.
Todos notamos lo mismo. Conocer.
Gnosis.
És... Conoci. Els anglesos no ho tenen, diuen tu nou. Aquesta cara als anglesos no. És la G de no, de no, Norizo.
Clar,
és la G. Gnou. És Norizo. Tu nou. És notar.
Gnou.
Aleshores, l'esperit ocupa aquesta cèl·lula mare i a partir d'aquí la cèl·lula mare té uns determinants d'ànima i de ment que... Però l'esperit és el que d'aquesta manera nota el món.
Jo més aviat...
Per què? No en tinc ni idea.
Més aviat, saps què com ho posaria? Que l'ànima és la que ocupa el cos i que l'esperit va associat al cos pel fet d'estar aquí en aquesta existència animal, que els animals tenen aquest alè, però que l'ànima és la que ocupa, no
l'ànima anima, l'ànima anima.
L'esperit es torna
com... Ho diu en el llenguatge, anima. L'esperit és...
Com un embolcall, com un embolcall d'aquesta ànima.
No, l'esperit és el governador.
No, ara em sembla que la discussió era senzillament posar aquestes dues visions, perquè en realitat no es pot discutir sobre això i massa.
No sabem res, som uns ignorants.
Clar, no? Tu dius que l'ànima o que l'esperit...
Anima.
Que l'esperit és el que guia el vehicle.
No, governa.
Governa.
Sí, sí. El gran governador és l'esperit. Vale, el noble que tots tenim dins és l'esperit. El que callem, el que acallamos...
Una cosa, el que el noble que està dins és l'ànima i l'esperit, el que governa des de fora, o des d'este dentro fuera, d'este interfase, aquest és l'esperit.
Vale, sí, d'acord, dentro fuera, però el noble és l'esperit i l'animal és l'ànima.
Bueno,
la bèstia, la bèstia que tenim dins tots.
Que ens faci vibrar tant l'ànima com l'esperit com el cos. Una de les teves, vinga.
La que vas sentir l'altre dia tu, no? Que no sé què tal sortirà, perquè no, ja et dic, no.
Deixa't anar.
Bueno, si m'equivoco torno a començar.
Ai, és...
No puc, tu no la saps gens.
Una altra,
sí, perquè aquesta és molt complicada.
I de teves
una meva que pugui, sí, que pugui tocar, sí, amb tota certesa, sí. Aquesta potser. Això és amb la menor.
Els hi poses noms?
No, no, això és la tonalitat, no. La menor. El nom és... no té nom, però el vaig fer pensant en la meva filla Anna. Quan em va arribar a casa el mes d'octubre embarassada, vaig fer això. Estava escrivint això i vaig posar el nom d'ella. I és una crida. És una crida, no? És una crida. Ho veus?
Sí. Vaig obrir un altre cop aquest llibre de Emmanuel Dogfors, El fill de Penélope. No considero el meu mestre, aquest home, cada cop més. I mira que m'ha costat, sempre accepta algú com a mestre, però... El text en vers de Perrault ens ha semblat edulcorat respecte a la versió dita romàntica d'autor desconegut i publicada en el 1781 a cura de l'editor Lamy. Aquesta versió és la que reproduïm. Si Pell d'Asa ens fos contat, jo en tindria un gran plaer. Aquest món és vell, diu hom. Ho crec. Amb tot cal divertir-lo, encara com un infant. I l'altra cita és: el pur sembla cobert de vergonya. El que és preciós té per origen el que té poc valor. El que és elevat està fundat sobre el que és baix. Lao Tse. Mira por donde el Lao Tse i l'Eax se troben... els dos llibres s'han trobat en el Lao Tse.
Lao Tse és el llibre.
Tu has vist?
Lao Tse és el llibre.
El pur sembla cobert de vergonya. El que és preciós té per origen el que té poc valor. El que és elevat està fundat sobre el que és baix.
Lao Tse. Abans, quan és al principi de la emulsió, que has llegit el capítol número 1 del llibre d'aquest del Lao Tse King, que has dit ja una nota, t'he dit deixa-ho estar. La nota saps què diu?
Què diu?
Pues que això de camino que es camino no es camino perdurable, ho comparis amb caminante no hay camino, se hace camino al andar. És exactament el mateix, te'n dones compte. Lao Tse és el llibre. Camino que es camino no es camino perdurable. Això ho pots mirar. És el primer vers del Tao Te Ching, a tots els Tao Te Chings que vulguis, i a tots trobaràs pues, algú que ressonarà més o menys això. Cadascú ho haurà interpretat a la seva manera, no, els ideogrames s'han d'interpretar. Aleshores, aquí jo he interpretat caminante no es camino, camino que es camino no es camino verdadero, però de seguida vaig posar aquesta nota, no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, es Machado. Machado Celaya.
Existencialisme, li diuen.
Com?
Existencialisme.
Què és això de l'existencialisme?
Que tu crees la teva vida, tu dones essència, tu tens una mera existència i tu li das essència. Según tu le des una essència
a l'altra... Els existencialistes feien més pudor que els hippies, jo sóc hippie, tio. Aquell existencialista.
Però aquesta frase ve a ser això de que
digues.
Tu no vens com una cadira que ve al món sabent tothom que servirà principalment per jo, no? La pots fer servir per moltes coses, però que la cadira té un ús predeterminat. Has fet un dibuix, has agafat la fusta, el que sigui, tens una cadira resultant, però que un home està aquí arrojado al mundo y entonces no está claro cuál es el libro de instrucciones de el manual de instrucciones
para los demás, no, pero para él sí. Hombre, Es pot autoenganyar tant com vulguis, però jo té claríssim, eh?
Fin de mes...
Per exemple, això és el primer de tot,
comer, beber, dormir...
Ell sap... Abans també ha sortit una cosa que dèiem que la intel·ligència la té tothom. Una altra cosa és que la intel·ligència es postergui, però la intel·ligència la té tothom. Pel fet humà, pel fet de ser humà, un té intel·ligència. I això és interessant, veure què vol dir intel·ligència. En llatí s'escriu amb dos L's, i en català es manté una L geminada. I és que són tres mots. Un prefix, que és una preposició, in, en. I el tel abans de... El tel amb una L és el telos. És el telos grec. El d'Aristòteles, el de telèfon, el de telègraf. Telos vol dir amb el telèfon i amb la tele, i es veu molt clar amb el televisor. Telos és el cap del cable. El telèfon és el cap del cable des d'on et parlen. El cabo. La punta del cable des d'on et parlen. I el televisor també és la punta del cable des d'on estan. Veus el telos?
Sí.
El telos és el cable. Aleshores, intelos lego. Intelos lego, o sigui que en llatí intel·ligència és intelego, amb dos L's. Intelos lego és en el cabo delegado. El lego és el delegado del patricio. I nosaltres hem creat del patrón. Nosaltres hem tingut que crear la paraula delegado perquè la paraula lego ha passat a ser un tio que no s'entén de res. El lego era el delegado del patricio i tu tenies que parlar amb el patricio, el lego no s'entenava de res. I el lego ha passat a ser un tio que no en sap. Aleshores, per això hem tingut que fer el delegado, per crear el mot delegado, que és lego. Aleshores, intel·ligència és intelos lego, en el cabo delegado. En el cabo, dir l'origen és un pel bèstia. Més val quedar-se amb la idea de la punta des d'on et parlen pel telèfon. La punta des d'on veus, des d'on està la imatge que veus per la tele. No, el cabo. Aristòteles és el mejor cabo. A partir d'Aristòteles és quan és el mejor cabo, no? Aristos és el mejor i telos és cabo. Aleshores, la intel·ligència, l'intel·lego, el té tothom pel fet d'haver nascut. Una altra cosa és que la gent pugui postergar, o sigui, un hom pugui postergar la intel·ligència i deixar-la de costat. Però no sé què venia ara, això.
Lo puro parece sucio. Lo precioso está, tiene origen en lo que tiene poco valor.
Això és l'obsé.
Lo que es elevado está fundado sobre lo que es bajo.
Això és el xer. Ho estàs llegint en el teu llibre?
Sí.
És el mateix que estava llegint jo, en el meu, eh?
És que ens ha sortit en aquest.
És el mateix, eh?
En aquest ens ha sortit.
Són els mateixos mots.
Un dels pocs.
És que és molt important. El primer capítol del llibre de la vida, del llibre del T, és molt seriós, perquè també hi ha unes notes que no sé... perquè no les vaig posar, que diuen que en el mateix moment en què el deixeble comença a respectar el mestre, s'ha acabat la pel·lícula.
Torna a començar.
S'ha acabat, és el desastre colonial. Comença a protegir el mestre, comença a ser protegit pel deixeble i el deixeble comença a protegir el mestre. És quan comença la corrupció.
Ah.
Hombre, claro, tio. El mestre té que ensenyar i largar-se. Abrir-se! Entens? I això també està en algunes notes, em sembla que del capítol número 1, o potser em confonc, i està en una... perquè clar, fa temps que vaig treballar això, però vaja, que està en el Tao Te Ching, el fet de que en el mateix moment en què el mestre passa a estar protegit pel deixeble, comença la catàstrofe colonial.
Pues que a tot arreu sembla aparèixer i reaparèixer allò de la...
Sí, sembla que...
allò de la paradoxa, entre contraris.
Sembla, no?, que el deixeble tingui que protegir el mestre, no? Oi? Sembla que el mestre estigui vell i que necessiti ser protegit. Bé, a fer punyetes. Jo no és això. No és això, no és això. El mestre transmet i allò i se'n va.
Clar.
I el deixeble té que continuar la història i esdevenir mestre i transmetre ell el seu temps i anar-se'n. No muntar-se cap.
Clar, clar.
Església, oi?
Clar.
Acadèmia. Mm-hmm. Sócrates no es va muntar cap acadèmia.
Perquè
la va muntar Plató.
Nos quedamos con las obras siempre del que murió. Y hacemos de ellas pues un filón, no una...
No, ni Mahoma, ni Jesús, ni Sócrates, ni Confuci van escriure res de res.
Quines contradiccions, no?
Però no, quines no realitats. No és contradicció.
No deixa de ser coherent que hi hagi tanta incoherència. O sigui, si la corrupció ja comença...
El cas de Mahoma és flagrant. El cas de Mahoma és flagrant. Ell era analfabet. I aleshores tenia claríssim que no es tenia que escriure els seus sermons i els hi feia aprendre de memòria a la gent. I llavors, quan es va morir, van reconsiderar la situació i van començar a escriure el Corán. Cada sura és un sermó. I el van estar escrivint fins que hi havia un jurat, hi havia un tribunal, i davant d'aquest tribunal anaven apareixent tots els que havien sentit parlar a Mahoma i anaven repetint de memòria el sermó, perquè Mahoma els hi feia aprendre de memòria. Era en vers i ho aprenien de memòria, era rimat i amb música i amb musicalitzat, vull dir, no? No amb instruments, sinó que era rimat. Aleshores va durar 100 anys fins que es va morir l'últim que havia vist a Mahoma parlar. I els van tancar el Coran i no l'han tocat mai més. Però és flagrant, no? O sigui, Mahoma volia que la gent se'l sabés de memòria, no que s'escrivís. I el van escriure. Jo també l'hagués escrit, oi? Van considerar que es perdia, si no. I el van escriure. Però durant la vida d'ell no es va escriure mai res. Tot s'ho sabia de memòria la gent.
Segons la fàbula de Plató, de com... No, sí, perdó, sí que és Plató, que explica com el déu Thot va portar l'escriptura a Egipte i la reacció del rei que la va rebre va ser d'enfado. I el déu Thot estava, però què dius, si t'acabo de fer un superregal, no? Diu, no, el que m'acabes de fer és destrossar la memòria del meu poble, perquè a partir d'ara la gent, quan escrigui això, s'oblidarà i no serà com fins ara, que tothom s'ha de saber qui és i d'on venim i tot el que sabem de memòria.
Sí, per això és un pensament retrògrad, eh? L'escriptura és molt important. El que passa que, clar, és totalment cert que l'escriptura és interpretable i la paraula no. Entens? La paraula no es pot interpretar, la meva paraula no la interpreta, Jordi. Si jo et dic, eso es eso. En canvi, si jo escric una parrafada, tu agafes i al cap de 3 dies la llegeixes per la ràdio i interpretes el que et sembla i estàs en el teu dret. Els celtes no volien escriure i no van escriure perquè dèiem això, que la paraula no era interpretable i l'escriptura sí. I l'escriptura són les lleis i és els advocats.
Però no és tranquil·litzant pensar que senzillament és una cosa diferent? Quan ho dic jo ja és de bé, ja no és el que era quan ho llegies tu, ja no és ni...
Bueno, ha canviat molt, ha canviat molt, ara hi ha escriptura, eh? Versió, vivim el món de l'escriptura, eh?
Cada versió és nova i diferent, és un original emparentat, però és tan diferent.
Per això s'interpreta, és interpretat. Però nosaltres no tenim visió, eh? Perquè això tindríem que tindre poder viure un món on l'escriptura no existia. Que no fa tant de temps, això, clar. Fa uns... tirant llarg 40.000 anys. I la humanitat fa un milió d'anys que camina. O sigui que... si poguéssim viure el món que quan no existia... L'escriptura no vegis el que ha canviat. El llenguatge, tots els adjectius, els articles, totes les partícules gramaticals són degudes a l'escriptura. Abans eren tot... cops de veu, monosíl·labs.
Saps què em passa? Que ara me'n recordo que al principi del programa, i ara ja estem despatint-nos quasi, vas parlar de com s'havia originat la música. La música va ser inventada a través del cant.
No, el cant va ser la primera música.
Hola, el cant va ser la primera música, això.
L'ijó, el so.
És una hipòtesi. Com, però, com
no, no, no és cap hipòtesi.
Com pots estar segur d'això?
Home, està a la biblioteca. Se sap que el primer va ser... Perquè el primer va ser la veu i la dansa, i que això es va aplicar pels, per al si pensament no... transcendent humà, i que a partir d'aquí...
Ho sabem per tradició o per proves científiques?
Bueno, a veure... rebobinem, no passem ràpid. La flauta, el vent. Sí. Entens? El vent va ser una trobada molt posterior a la veu i a la percussió.
D'on ho treus?
Què estàs dient?
No, que agafar un tub i
això va ser molt posterior a la veu i
ho fa, ho fa qualsevol nen si,
no,
li, si troba un tub
no,
al...
no,
de fusta, una canya...
No. Ara sí, estem amb el mateix que l'escriptura. Vivim immersos al món de l'escriptura. Però en el seu moment el que hi havia era la veu i la percussió i la flauta. Bueno, doncs encara anem més endavant.
Anem més endavant.
Quan van escriure els mites patriarcals de la creació, tant els hindús com els samites van posar el déu bufant. Els hindús, Krishna, crea el món amb una flauta travessera, i els samites, el déu crea el món con el soplo, con el aliento vital, con el soplido. Això és la flauta. Si en aquell moment hagués existit la corda, Déu hagués creat el món tocant la violina, no? No existia la corda.
Apolo con su lira.
No, però això va ser molt posterior.
Ja. Lo que jo vull dir és que per mi...
Entens? Aleshores, si tu te'n dones compte que entre la flauta, acabo, no? Entre la flauta i la corda hi ha un període de temps, doncs te n'has de donar compte que entre la percussió i la flauta hi ha un altre període de temps. Entens? I entre el... Entens què vull dir?
Em sembla que no m'he explicat bé. Crec que qualsevol conjectura que es fa de prehistòria, d'origen del coneixement, d'origen de la música, d'origen de l'escriptura, tot això ningú m'ho pot demostrar. Perquè l'únic màxim que tenim som objectes arqueològics que són peces d'un...
Trepitja la biblioteca, tu, gasta biblioteca i veuràs com tu demostres tu mateix. Entens? És inútil. Quan es va bufar el Krishna a la flauta no hi havia violins, no hi havia sitars, no n'hi havia, perquè si n'hi haguessin hagut, com comprendràs, Krishna hagués creat el món tocant el sitar. Comprens què vull dir? Perquè és una virgueria molt més grossa, una corda que una flauta. Gràcies a la corda hem pogut escriure, gràcies a poder medir les notes, tensant una corda i anar-la dividint. Amb la flauta era, vam començar a medint els forats, la distància dels forats en els tubos. Però no és ni molt menys tan fi com medir una corda tensada.
Tu m'estàs parlant del descobriment de la música occidental.
No.
Pitagòrica.
No. Això, nosaltres diem que és Pitàgores, però no. La corda es va generar bé de saber quan. I, evidentment, Pitàgores va fer estudis de musicalitat estirant la corda, però ja s'estaven fent on s'hagués tret la corda, els estudis de tocar la corda a la meitat, la quarta part, la quinta part. Home, clar. I aleshores, quan es van fer els mites patriarcals, no hi havia violí, home, no hi havia, sinó el déu hagués tocat el violí, no la flauta, home. Aleshores, aquest espai de temps l'has de reconèixer, el trobes tu a la biblioteca, no fem bromes, si no el vols reconèixer no el reconeguis.
Insisteixo de que el bord de los tiempos, que vingui algú, com no sigui...
No em sortiràs creacionista, no?
No. Senzillament de que no podem remuntar-nos fins a aquells orígens d'una manera científica.
Com que... Escolta, tu estàs a punt de treure el títol, eh?
D'una manera màgica...
Però les proves científiques són una bestiesa occidental, home.
D'una manera màgica...
El que tens és el teu cor que et digui.
D'una manera màgica ho veig més possible. D'una manera màgica, el transportar-te en aquell estat... Saber el que va passar transportant-te en esperit en aquell moment, ho veig més factible que... que tenint evidències, objectes, bueno,
si
textes,
tradicions, si treus sentit, estudis... Jo ja no toco cap altra evidència. Si tu li treus sentit a l'evidència de que Krishna tocava la flauta i no el violí, pues treu-li el sentit, però vaja, per mi té tot el sentit del món. I és una prova, no necessito dir ni científica, és una prova evident que quan Krishna va crear el món no hi havia violins al planeta. No se sabia que la vibració d'una corda. És, per mi és evident, o sigui, no em fa falta. Jo sóc occidental, però no... Vaja, anava a dir una cosa lletja.
Però parles de violins, no te n'adones de l'anacronisme?
No, arpes, lires, no hi havia cordes vibrant. No es tenia la idea de tocar una corda.
No ho entens? Tu pots afirmar-ho, jo no.
Bueno, doncs no ho vegis. És això, és qüestió d'intel·ligència.
Perquè animals sempre hi ha hagut i hem matat animals des del principi de l'existència.
Sí, però tensar una corda i fer-la sonar és un assumpte cultural.
I els budells s'han estirat entre nens i entre animals.
No, tot ha tingut el seu primer moment.
I les cordes
han aparegut. Tot ha tingut el seu primer moment, Jordi. Tot té el seu primer moment. Estic dient moment, eh? Estic dient moment. No instant, eh? Tot té el seu primer moment. I el primer moment del vent és abans del primer moment de la corda, vaja. És evident, i el primer moment de la percussió és abans de...
Tinc que lluitar-me les coses que dius, perquè fins que no em deixes explicar el que adonava...
Home, així no, estàs dient no... que tu no pots acceptar que se't digui que...
El
vent és anterior a la corda.
O 6.000,
perquè necessites
o
una prova científica. I t'estic dient que, bueno, pues que vale. Ara és el que diuen a la universitat.
No la necessito, és que no me la crec.
El què?
Cap prova científica.
Pues està claríssim. Ho tens en el llibre.
Afirmar.
Krishna va crear el món amb una flauta, no amb una lira, tio. Si hagués hagut lira, com comprendràs, la lira és molt més refinada que la flauta. L'hagués creat amb una lira. Et cap al cap o no? L'instrument més sagrat que hi ha tocant a la cera és el violí, noi. Molt més que un piano. El que toca el violí al carrer ja el toca bé, clar.
El que m'intriga...
El toca sense fotre un disbarat. És un déu.
El que m'intriga és... El que m'intriga és aquest primer moment que tu parles, que sempre...
Hi ha un primer moment de la civilització, hi ha un primer moment de la humanitat.
Com el veus tu, aquest primer moment?